Avui divendres 8 de setembre és un dia especial, especial perquè som a les portes del cap de setmana, és divendres, d'un cap de setmana llarg, que estirem fins dilluns amb la Diada, i especial perquè avui acomiadem el Penedès Gama Extra d'aquest 2023, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca, coincidint amb aquests primers dies de setembre. Tot i que avui marxem, posem punt i final a aquestes 8 setmanes de ràdio estiuenca. Avui encara hi haurà molta tralla, des d'ara i fins les 12, amb Toni Olivella a les vies tècniques i tria musical. I qui us parla? Sílvia Delgado. Començarem amb una bona costum implantada fa 8 setmanes a l'inici d'aquesta aventura radiofònica estiuenca, tot repassant les portades dels rotatius al quiosc d'aquí uns minutets. I tot seguit volem que es noti que és divendres i que arriba el cap de setmana, i la Cèlia Bargalló ens durà l'agenda amb totes les activitats d'aquests 3 dies. A 9:15, breu aturada per escoltar les notícies de Vilafranca i de l'Alt Penedès, el primer flaix informatiu dels 3 que us anirem oferint. A 9:15, després del flaix informatiu, entrevista el periodista vilafranquí Joan Reventós, el corresponsal de TV3 a Brussel·les, que aquest diumenge serà l'encarregat de pronunciar la conferència de l'11 de setembre. Obrirem la segona hora a 10:01 amb les últimes recomanacions de sèries i pel·lícules que s'ha de mirar sí o sí, a càrrec de la Nora Pérez. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat per saber com avança aquest matí de divendres el segon flaix informatiu. I acabarem, com hem fet cada dia, recomanant els espectacles que hi haurà tant a Cal Bolet com a l'Auditori aquesta propera temporada, que ara ja està més a punt de solfa, que no pas a l'inici, que no pas aquest juliol. I tot seguit desvelarem la cançó guanyadora de la cançó de l'estiu, aquesta secció incombustible dels estius de Ràdio Vilafranca, que ha conduït un any més el Pere Reventós. Avui el Pere no ens pot acompanyar, però tenim ja els resultats i anunciarem la cançó guanyadora i intentarem també parlar-hi amb el grup o amb la solista o amb la cantant, amb qui sigui, que ha guanyat aquesta cançó de l'estiu que vosaltres heu votat. Això serà després del flaix, a 11:15, i entomarem la darrera hora a 11:01, parlant d'estiu, de tornada a la rutina, de setembre, i obrint línies al concurs, al 938172626, per regalar l'última caixa de préssecs. Aquesta setmana és de Can Baldiri, són préssecs d'Ordal, d'aquesta empresa familiar agrària, soci de l'ADB Fruita Dolça de l'Alt Penedès, uns préssecs que podeu recollir demà dissabte a plaça, a la Rambla Vilafranquina. A 11:45, últim flaix informatiu, escoltarem les notícies d'aquest dijous, què passa, i acabarem amb molt bona companyia la del DJ Ribas, que ens ha estat acompanyant també tot l'estiu amb aquestes sessions de música dels 90 per tancar el divendres i començar amb bon peu el cap de setmana. Passem pel quiosc digital, aquest darrer divendres del Penedès Gamma Extra. I comencem fullejant diaris, portades, bàsicament. Si us atrau qualsevol notícia, podeu recórrer pàgines interiors o al digital. Comencem amb el periòdico d'aquest 8 de setembre. Titula que la justícia invalida el projecte estrella de l'urbanisme de Colau. Una jutge obliga a revertir l'eix verd de Consell de Cent perquè suposa una modificació encoberta del Pla General Metropolità. L'Ajuntament de Collboni presentarà recurs contra la sentència. La pionera del S'ha acabat, foto per Maria Jiménez, cantant passional i indomable que va alçar la veu contra els abusos i els maltractaments i que moria ahir als 73 anys. Una condemna lleu va permetre a un pederasta de Barcelona abusar de 6 nens més. Vox gestionarà l'1,6% del pressupost total de 17 comunitats autònomes. I els passos previs d'STC sembren dubtes sobre el seu paper a Telefònica. La Fiscalia obcecada, titula el Punt Avui. El fiscal general cataloga l'independentisme de terrorista en la memòria 2022 entregada ahir. L'Europol ja inclou aquest criteri a partir de la informació esbiaixada aportada per l'Estat. L'Associació de Fiscals critica el silenci davant les propostes del president Puigdemont. El Suprem revisarà els primers indults el dia 14. La foto és per la superilla de l'Eixample, que la justícia ha tombat. La jutgessa del contenciós estima el recurs de Barcelona oberta i obliga l'Ajuntament a desfer l'eix verd de Consell de Cent. Catalunya supera la barrera dels 600 suïcidis en un any. La xifra creix un 5% respecte del 2021 i representa un 25% més en 15 anys. Mercats cansats d'esperar. Tres mercats de Badalona en condicions depriments. Entrevisten Helena Martín, cineasta, que estrena Creatura, premiada a Canes, i destaquen en portada aquesta afirmació: la repressió sexual és transversal. Mirem ara la portada de La Vanguardia d'aquest divendres 8 de setembre. El Suprem exigeix la renovació judicial i insinua el seu recel a una amnistia. A l'acte institucional davant el rei, el president del tribunal retreu als polítics que deixin la justícia en respiració assistida. Rússia qualifica d'inhumà que els Estats Units enviïn urani empobrit a Ucraïna. Sentència contra l'eix verd de l'Eixample. Alerta per l'increment d'homicidis i violacions per part de menors. Les obres de la variant de Sant Boi albiren la fi 3 dècades després. I entrevista a Marga Galceran, primera diputada autonòmica amb síndrome de Down, que no vol, diu, que se'ns miri, que quan se'ns miri es vegi només la nostra discapacitat. I acabem aquest pas pel quiosc comentant l'ara. Superilles en perill. Un jutjat ordena revertir l'eix verd de Consell de Cent, però l'Ajuntament recorrerà. Les últimes grans reformes no han implicat canviar el pla metropolità. El Tribunal Suprem decidirà dijous que ve si revoca els indults. La possible llei d'amnistia frena l'euroordre de Llarena contra Lluís Puig. Onada d'atacs sexuals entre adolescents. Creixen un 45% les agressions amb menors implicats. Et fotré al carrer i la teva dona palmarà. Són paraules del president de la Federació Catalana acusat d'amenaces. I les apostes del Caixa Fòrum passen per Espies i Poder Femení. El cineasta García Berlanga també hi tindrà una exposició.
Penedès Gamma Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca.
Aquest és un cap de setmana llarg i, si el voleu esprema, escolteu atentament l'agenda de la Cèlia Bargalló. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Com va la tornada a la rutina? No sé com ho porteu la resta, però a mi se m'està complicant una mica. Mira que encara no he començat les classes a la uni, però això de veure correus que ja arriben, que ja estan començant a enviar assignatures, no sé què... Bé, ja m'estic agobiant. Però per tornar a la rutina cal fer-ho de manera escalonada. Així que, de la manera més tranquil·leta possible i per no passar-ho malament, us porto unes quantes activitats perquè aneu entrant a la rutina de la manera més relaxada i amena possible. Comencem per Vilafranca, com sempre. Per tots ha sigut complicat tornar a la rutina, oi? Després de tanta festa major, plena de concerts, actuacions, folklore... Així que per recuperar-se de la ressaca emocional amb el que comencem aquest any nou vilafranquí, què us sembla una activitat més relaxadeta? Avui mateix a les 6 de la tarda teniu una activitat que us aproparà a la cultura castellera des d'un punt de vista diferent. Per la Setmana del Llibre en Català se celebrarà una ruta literària, de la mà d'Àngels Dalmau, i la seva darrera novel·la, Vinyes de Sang. En plena diada de Sant Fèlix, els castellers de Vilafranca proven un dels grans castells per celebrar les festes de la ciutat, el castell 3 de 10. Un cop descarregat, la plaça esclata d'eufòria i d'emoció, però de sobte es fa el silenci. Quan s'obre la pinya, un dels castellers apareix ferit de mort. Aquesta novel·la policíaca, que té com a escenari el Penedès, un entorn castellà i vinícola durant els dies de la Festa Major de Vilafranca. Aquests dos escenaris tenen molt de pes a la trama. El món casteller i l'ambientació vinícola reuneixen en un mateix espai la tradició per la vinya i el vi, i les relacions personals que marcaran la resolució d'aquest cas entrelligat amb el nostre folklore. Aquesta ruta us portarà pels llocs més emblemàtics de Vilafranca, que apareixen a la novel·la, i que us endinsaran per complet en els drames i embolics que relata. Tant si heu llegit el llibre com si teniu ganes de fer-ho, serà una manera de viure gairebé en primera persona el misteri que envolta. A més, teniu preus especials si sou socis d'Òmnium Cultural, perquè recordem que forma part de la Setmana del Llibre en Català. També si teniu el carnet jove. Vigent, això sí. També pels socis del Tresc, de La Vanguardia o de Bon Preu. Aprofiteu que ara amb la compra de material escolar i la tornada de vacances, un descompte sempre sona bé. Podeu reservar a lasetmana.cat. Durant tot el cap de setmana i tot el mes de setembre, podeu viure de ben a prop la verema, en totes les caves i cellers de la zona. Aquest cap de setmana, per exemple, teniu a Pagès Entrena una esmorzar de forquilla entre vinyes. Podreu gaudir d'una botifarrada, amb els caves propis del celler, després d'una visita guiada per les vinyes, i coneixent l'edifici que les engloba, un antic molí paperer del segle XVIII. El Marc Pagès us donarà tots els trucs per aprendre a collir a mà i entendre també la maduració per la qual passa el raïm i com aquesta es desenvolupa en l'acidesa, grau i tast de la pell del raïm. Això dissabte, però també podeu anar a Cava Aguilera, on podreu gaudir d'un pícnic gourmet amb productes locals de qualitat i conserves gourmets peninsulars, patés vegetals, formatges, tapes de carn i el Cava Aguilera Gran Reserva. A més de postres de temporada i un tast de més de 25 varietats de raïm amb Pere Aguilera. Si sou més de sortir de tarda, també teniu una activitat vinícola per fer aquest dissabte. Al celler Carol Vallès, a Subirats, podreu embrutar-vos els peus trepitjant raïm i vivint de ben a prop el que és, o més aviat era, el procés de creació del vi. Tastareu el mos que feu, així que renteu-vos els peus i talleu-vos les ungles. Avisats esteu. Si preferiu no embrutar-vos, però també hi podeu anar, que us explicaran coses com què és un refractòmetre i una premsa petita vertical, que les podreu fer servir. Per arrodonir la jornada teniu un sopar de pagès al pati del celler, amb música en viu, tot veient la posta de sol entre vinyes. El sopar estarà acompanyat pels caves de Carol Vallès i se servirà mos ecològic pels menors i la gent que no pot beure. Seguint amb la verema del cava, el diumenge al matí podreu gaudir d'un esmorzar, visita i degustació de caves a Sant Sadurní d'Anoia, a Caves Codorniu. L'esmorzar de quilòmetre zero en un dels espais emblemàtics del celler. Seguidament es farà una passejada per les vinyes del Penedès, per on gaudir del meravellós paisatge que les envolta. I acabant al matí amb una visita guiada a les caves, on es podran visitar els diferents edificis modernistes construïts per Josep Puig i Cadafalch. Conèixer el procés d'elaboració del cava, visitar la cava més antiga i fer un petit recorregut amb tren per les caves. Per finalitzar, hi haurà una degustació de dos dels caves premium del celler. La verema sempre és bona ocasió per conèixer vins i cellers propers, o per apropar-se encara més als vostres preferits. Així que ja ho sabeu, per fer més llevadero aquest mes de setembre, apropeu-vos a un dels cellers del Penedès a conèixer-lo per dins i per fora. Que no sou molt fans del vi, però sí de passejar per la natura? Doncs us recomano anar a fer la ruta dels 5 miradors més singulars del Penedès. Aquesta ruta la podeu fer en qualsevol moment, però ara que encara fa bon temps, i si sou matiners, no ho patireu gaire, és una oportunitat ideal. Sabeu de quina ruta parlo? Doncs la ruta Miravinya, Potser no us sona el nom, però segur que us heu fet una foto a la cadira enorme que hi ha a Torre Labit, o a través del foradet amb el que podeu aconseguir una postal perfecta de les vistes de Sant Pau. Doncs aquesta ruta engloba 5 miradors del Penedès, que us mostraran les millors vistes del Penedès. Els altres són el balcó de Font-rubí, el Circell a les Gunyoles i la Verdera, que rep el nom d'un dels masos més antics de Subirats. Podeu fer una passejada fins a arribar a cadascun d'aquests 5 miradors o afegir altres parades per conèixer el Penedès. Adapteu la ruta a les vostres necessitats i interessos. La ruta Miravinyes pot ser per a tothom perquè te la fas tu mateix. Per un cap de setmana més tranquil·let i sense haver de sortir de la vila, comencem amb el dissabte, amb tres activitats que porten tot l'estiu en marxa. Dissabte podeu visitar la cripta de Santa Maria i el seu conjunt escultural modernista, part de l'obra de Josep Llimona. També podeu visitar l'església de Sant Francesc i el convent, que no només tenen un gran valor arquitectònic, sinó que també el tenen d'artístic i històric. A més, també podeu veure la posta de sol des de dalt del campanar de Santa Maria. És un dels elements més singulars de la vila. Primer, el coneixereu des de dins, amb tots els seus racons, i seguidament us endinsareu a les antigues dependències dels monjos i la sala de les campanes. Per últim, podeu fer-vos una sessió de fotos des d'Advent a dalt del campanar amb una copeta de vi blanc d'un celler vilafranquí. Si no vau tenir l'oportunitat de veure Barbie o Oppenheimer, aquesta és la vostra. El Cineclub Vilafranca s'ha reactivat aquesta setmana amb una activitat supertop. El diumenge, dia 10, tindrà lloc una marató Barbenheimer, al Kubrick. Per només 10 euros podreu veure els dos pel·liculones que han causat revolt aquest any. A 6:15 es podrà veure Barbie i a 8:00 Oppenheimer. Les entrades per la marató es poden comprar a la taquilla del Kubrick o reservant al mail cineclub@cineclubvila.cat o al telèfon 93 890 24 13. El fenomen Barbenheimer va néixer a les xarxes socials, perquè Barbie i Oppenheimer eren les dues pel·lícules més esperades de l'estiu. Es van estrenar el mateix dia, 21 de juliol, i han estat dos grans èxits de públic i crítica, tot i ser dues produccions ben diferents. A Vilafranca també han funcionat molt bé, sobretot Barbie, que ha fregat els 3.000 espectadors, una xifra de rècord. Per aquest motiu, a partir d'aquest divendres recuperarem els dos títols en diferents passes. Si preferiu veure-les per separat, per no acabar amb el cul quadrat a la butaca del Kubrick, també podeu fer-ho, ja que aquesta setmana les tindreu en diversos. I també diumenge a la tarda, al Saló de Sessions de la Casa de la Vila, teniu a 8:00 el periodista vilafranquí Joan Reventós Rafeques, l'actual corresponsal de TV3 a Brussel·les, que pronunciarà la conferència L'art imprescindible de saber escoltar. I dilluns, dia 11 de setembre, per la Diada, a 12:00 del migdia, es tornarà a fer l'ofrena floral al monument en honor al president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys i Jover. I el dia 13 de setembre tindreu la presentació de la novel·la Vinyes de sang de l'escriptora i regidora de Cultura de l'Ajuntament, Àngels Dalmau, a Cal Figuerot a 7:00 de la tarda. I si encara us heu quedat amb ganes de més festa major, podeu anar sense dormir, que allà encara en tenen per estona. Alguns diran que arriben tard, altres que el millor es fa esperar, però bé, que encara hi ha festes major i, per tant, l'estiu encara s'aguanta. Avui mateix comença amb les matinades, que bé, més aviat són al final de la nit d'ahir, amb la xaranga d'Esmadrats. A 11:00, missa solemne i la plantada d'elements de la festa de la fil·loxera infantil. A continuació, amb el seu recorregut. A 7:15 de la tarda, una altra vegada, la plantada d'elements de la festa de la fil·loxera i a 7:00, sardanes amb la cobla Sant Jordi. A 8:15, l'espectacle familiar Circ Vermut i a 10:00, la festa de la fil·loxera. Seguint la nit de divendres, tindrem la nit d'humor amb Fel Feixedes i Ciudad Jara, hashtag i DJ Trapella per animar tota la nit. Dissabte comença amb la Fira del Disc, que serà de 10:00 del matí a 8:00 de la tarda, a la plaça Nova. A 12:15, la cercavila dels gegants i els balls de Sant Sadurní. A 6:00 de la tarda, sardanes amb l'orquestra Montgrins. I a 7:15, l'espectacle familiar Opalí. A 7:15, el concert de fires de l'orquestra Montgrins, amb entrada de 5 euros, al pavelló de l'Ateneu. A 9:00, la tabalada infernal dels Diables, I a 9:45, el correfoc dels Diables, Saman Refum, i el Ball de Diables del Pla del Penedès. A 10:45 seguirà l'Orquestra Montgrins al Pavelló de l'Ateneu. I durant tota la nit tindreu concert amb Pupiles, Mishima i DJ Loli Zazu, a l'Esplanada del Cap. Diumenge comença a 11:00 amb el concert familiar de Beatles for the Kids, amb entrada gratuïta fins a aforament limitat. A 12:45, vermut amb All Foll, a la plaça de l'Ajuntament. La tarda la tindreu per descansar, ja que a 7:00 tindreu concert amb Albert Pla. A 9:15, la tabalada jove dels Diables Saman Refum. I a 9:00, el correfoc jove amb els Diables i els petardons de Can Calders. De 10:45 a 5:00 tindreu una festa del mestissatge amb el Can Paradise Orchestra, Senyora Tomassa i DJ Panko. Dilluns seguirà la festa major de Sant Sadurní a 11:45 amb la cercavila dels cavalls. A 7:00, concert amb Anna Roig amb una entrada de 6 € al pavelló de l'Ateneu. I a 9:00, la lectura del manifest de l'11 de setembre amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, a càrrec del Club Rítmica Sant Sadurní. A 10:15 tindreu habaneres amb les anxovetes. I bé, durant tota la festa major tindreu la fira d'atraccions a la zona Parc Lluís Companys, una fira de menjars del món, també a la mateixa zona, i diverses exposicions a les quals anar. Hi ha l'exposició de pintura i escultura d'Ivan Mas, Llum, Espai i Forma, a la Capella de l'Índex. L'exposició del grup de pintura Expressió i Color, Pinzellades d'Emocions, al claustre de la biblioteca. També teniu l'exposició de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Les col·lectivitats agrícoles al Penedès, 1936 a 1939, al Casal d'Entitats. I per últim, l'exposició de fotografies històriques de la piscina municipal. Història d'una remullada, fotografies històriques de les diferents piscines municipals de Sant Sadurní d'Anoia, a les vitrines d'art de la biblioteca. I bé, jo em despedeixo aquí tant d'aquesta secció d'avui com de la temporada. Espero haver aconseguit moure-us del sofà. Jo crec que us he portat bastantes activitats com per poder-ho aconseguir, però si no ho he fet, espero seguir-ho intentant l'any que ve. Ens veiem!
Mig minutet, encara no, per 9:45, això vol dir cita amb l'actualitat, el primer flash informatiu d'aquest divendres. I després parlem amb el periodista vilafranquí Joan Reventós, l'actual corresponsal de TV3 a Brussel·les, que aquest diumenge pronuncia la conferència de la Diada a la capital de l'Alt Penedès. Sergi Anson, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Al punt de 9:45 ens acostem a aquesta primera contacte amb l'actualitat a nivell local i comarcal. Avui, recordem-ho, estem parlant d'aquest inici de curs també a secundària, marcat d'alguna manera pels canvis a la selectivitat i per la precarietat a Vilafranca, a l'Institut Vilafranca 2, que encara no té tots els mòduls per ubicar els seus alumnes. Com dèiem, també instituts i centres de secundària obrien portes a dimecres, i pendents de la incorporació de cara ja la propera setmana dels estudiants als ensenyaments no obligatoris, com serien els de batxillerat o els diferents cicles formatius. Com dèiem, a Vilafranca, el punt més calent ha estat l'Institut Vilafranca 2, l'institut més petit, el més nou, també de Vilafranca, que enguany incorporava alumnes de quart d'ESO que s'havien d'ubicar en uns mòduls que s'estaven previst instal·lar al Parc de Malió i que no han arribat a temps. Això ha comportat que s'hagin hagut d'ubicar espais especials en
de fet, desmantellat un taller i el laboratori d'aquest institut per poder encabir aquests dos grups de quart d'ESO. A banda d'això, com dèiem també, la secundària, o sobretot el batxillerat, planava aquest anunci de canvi que es va fer a finals de curs passat de cara a la selectivitat d'aquest proper any. A 1 de setembre la Generalitat al final donava a conèixer que no hi hauria aquests canvis. Això també ha comportat doncs, un cert, més que neguit, malestar entre els equips directius, perquè s'ha estat fent una feina que finalment, almenys aquest curs, no servirà, i perquè tots ells reclamen també que es faci d'una vegada per totes aquest canvi de model cap a exàmens més competencials, com estan fent ja els ensenyaments a la majoria d'escoles i instituts, per tal d'adaptar-se als nous temps. També en aquest inici de curs recordem que hi ha hagut aquests darrers dies cues per poder bescanviar els vals de 100 euros que la Generalitat atorga als alumnes de primària. De fet, en aquests darrers mesos, la majoria de famílies amb alumnat o amb nanos, nois, noies que havien d'estudiar algun curs de primària havien rebut aquests dos xecs de 50 euros cadascun per la compra de material escolar. Es poden utilitzar fins al 30 de novembre, però la veritat és que aquestes darreres setmanes, sobretot la prèvia, la setmana abans de la festa major i aquesta setmana ja amb l'inici de curs sobre la taula, doncs s'han provocat fortes cues en algunes d'aquestes botigues que venen aquest material escolar. El motiu, bàsicament, és perquè el procés de compra és força més lent. Les famílies prèviament han d'haver activat aquests xecs i després, quan van a bescanviar-los a la botiga, doncs s'ha de fer, s'ha d'entrar detall per detall, producte per producte, en el web de la Generalitat. S'han de també fotografiar els tíquets de compra per justificar totes aquestes despeses i això fa que el procés sigui força més lent. I també recordarem que Sant Sadurní es prepara ja per tornar a combatre la plaga de la fil·loxera. L'associació Festa de la Fil·loxera ho té, doncs, tot a punt perquè tant ahir com avui la plaga de la fil·loxera tingui el seu protagonisme. El foc, la música i el color groc són els protagonistes d'una festa que serveix per recordar com a finals del segle XIX els sadurninencs van superar aquesta plaga que va arrasar les vinyes al municipi. Una festa de la fil·loxera que, recordem-ho també, s'emetrà en directe per la xarxa de televisions locals a partir de 11:15 de la nit d'avui, divendres 8 de setembre. La festa ja va tenir ahir el seu preludi, ahir a la nit, després del tradicional castell de foc de fires i festes. En aquesta ocasió els protagonistes eren les filoxeretes que surten després del castell de foc per representar aquesta aparició de la plaga. Unes filoxeretes que van fer el seu recorregut per diversos carrers del centre per després arribar davant de la casa pairal d'un dels avis de Grècia, en Marc Mirt. Allà també intervé la filoxera gran i els ceps amb foc vermell. Com deia, una festa que avui, si us ve de gust, podreu seguir en directe gràcies a aquesta producció, aquesta retransmissió que fa Penedès Televisió i que es podrà veure arreu de Catalunya per la xarxa de televisions locals.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Vols aconseguir els millors productes de perfumeria i a drogueria d'una manera ràpida i còmoda? Vols descobrir el més ampli assortit en productes per a la higiene personal i neteja de la llar obtenint els millors preus? Doncs ara ho tens fàcil, perquè a Cal Vicentó estrenem nova pàgina web amb venda online, www.calvicentó.com. Fes les teves compres amb preus especials web i aconsegueix un 10% de descompte extra amb el codi VIP10. Et portem la comanda a casa, o si ho prefereixes, la pots recollir a qualsevol dels nostres establiments. Cal Vicentó, perfumeries i adrogueries, 9 establiments al teu servei i ara també amb venda online, sempre a prop teu.
Ens han intentat desmobilitzar. Pactar amb qui ens reprimeix no pot ser el camí. No oblidem el nostre objectiu i fem-lo saber que aquí no s'ha acabat res. Aquest 11 de setembre per la independència, via fora, tothom als carrers. Diada.assemblea.cat.
Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92 o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança de autocampcompra.cat.
Ràdio Vilafranca.
Ara passen gairebé 7 minuts de 2:15 del matí.
Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado.
Aquest diumenge, el periodista vilafranquí Joan Reventós pronunciarà la conferència institucional de l'11 de setembre a Vilafranca. I li hem demanat que avui ens acompanyi una estoneta en directe al Penedès Gama Extra. Joan, bon dia.
Hola, bon dia.
El Joan Reventós fa 3 anys que és el corresponsal de TV3 a Brussel·les, on es troba just ara, unes horetes abans d'agafar l'avió cap a casa, oi?
Això mateix. Aprofitant aquí les últimes hores de la setmana, d'una setmana intensa, com totes aquí a Brussel·les, per agafar aquesta tarda. De tarda agafarem l'avió i ens plantarem a Vilafranca al vespre. Estem a prop, al final estem a prop.
Sí, són 2 horetes d'avió, ho pots fer sovint, Joan?
Encara no, sí. Menys del que voldria, la veritat, menys del que voldria. Normalment ens plantegem al llarg de l'any venir 2 vegades, a l'estiu i a Nadal, però sempre tens alguna sorpresa com aquesta, que es planteja aquest cap de setmana amb la conferència institucional de l'11 de setembre, que et permet fer les paperetes, i són petits regalets que tenim per poder tornar a trobar-nos amb els nostres a Vilafranca.
Joan, és la primera conferència així institucional o pregó que faràs?
És la primera conferència institucional, sí, amb tota la solemnitat, no?, que a vegades envolta aquest títol, conferència institucional de l'11 de setembre. Una conferència d'aquest tipus sí que és la primera vegada que la fa. És cert que de pregons tampoc no n'he fet gaires, n'he fet un a la meva vida i no fa pas gaire. El mateix estiu vaig tenir l'honor també de fer el pregó d'un poble de la Terra Alta que es diu el Pinell de Brai. Qui no el conegui, també recomano vivament que el visitin allà a la Catedral del Vi, de César Martinet. Jo tinc una relació familiar amb aquest poble a través de la meva dona i em van concedir l'honor de poder pronunciar el pregó de festes de Sant Llorenç que feien ells el 10 d'agost. Allò va ser un acte més festiu, el que ens espera aquest diumenge és segurament això, no? Un acte solemne, més institucional.
La conferència de la Diada d'aquest diumenge l'has titulat L'art imprescindible de saber escoltar. Explica'ns per què. Què vols explicar-nos?
Sí, mira, si us he d'explicar per què el vaig titular així, té una certa gràcia la història, perquè jo no sabia que la conferència havia de dur un títol. No ho sabia. I van ser dins de l'Ajuntament que al cap d'uns dies em van dir escolta'm, que hem de promocionar, de publicitar que faràs la conferència i necessitem el títol de la conferència. I jo, doncs, no sé pas quin títol té aquesta conferència. I la veritat és que ja tenia el text pràcticament, almenys la primera versió del text, ja el tenia pràcticament tot escrit, o almenys bastant embastat. I rellegint-m'ho sí que em vaig adonar que una de les idees que ens van lligant els diferents temes que havia pensat de tractar en aquest discurs, doncs era aquesta idea, no? El fet de saber escoltar. Jo m'ho aplicava a mi mateix com a periodista, jo crec que els periodistes hem de saber escoltar, escoltar els altres per entendre els altres, no? I per després poder tu explicar les notícies, interpretar-les i poder-les explicar. Però vaig considerar que, i el discurs em anava sortint aquesta idea, que aquesta actitud d'escoltar l'altre és pertinent pel periodisme, i jo en parlaré de periodisme, però també és pertinent per la política, també en parlaré una mica, i és pertinent per tothom, per la societat, per la gent en general, i també en parlaré de la gent, no? I vaig veure que aquesta idea era com un comú denominador que em relligava a tots els temes que formen part de la conferència, i un cop fet el discurs vaig dir, doncs, escolta'm, aquest podria ser un tema que em podria servir pel títol, no? I per això vaig triar aquest títol de l'art imprescindible de saber escoltar. No tinc cap intenció de donar una lliçó magistral de com s'ha d'escoltar, que cadascú escolti com bonament pugui, però sí que crec que escoltar és imprescindible. No sé si és un art o no, però tenir l'actitud de voler escoltar crec que tots ens hauríem de posar una mica al cap.
Hi haurà a la conferència crítica, hi haurà un toc d'humor, quin serà el to que tindrà?
Com et deia, no? Això és una conferència institucional,
sí.
Tampoc no sé si hi ha molt d'espai per això, no? Per fer una cosa molt distesa, molt
amb aquest toc d'humor, a vegades, amb ironia, home, sí que n'hi haurà una mica, perquè al final cadascú és com és, i per molt institucional i per molt solemne que sigui l'escenari, doncs ningú, no pots defugir de la manera com ets. Jo intentaré fer-ho una mica meu, una mica distès, no és que la gent no esperi tocs d'humor, diu el contrari, perquè és un discurs també amb un cert argument i amb voluntat de ser un discurs reflexiu, i quan tu dotes aquestes dosis de reflexió, doncs a vegades això costa, no?, d'equilibrar-ho amb notes i gotes d'humor i d'ironia, però sí que vull intentar impregnar aquest to distès enmig d'un discurs molt centrat, sobretot, en la reflexió. En la reflexió com a periodista i del periodisme, i aquí hi haurà un punt de crítica també a la professió, per tant, un punt d'autocrítica, però no em reservaré només als periodistes. També intentaré criticar o posar sobre la taula elements que a mi em preocupen, no només del periodisme, sinó també de la política, i també de tots nosaltres, també de la societat en general. Intentaré, no sé si seran elements de crítica, però sí allò, alarmes o punts, tocs d'atenció per tenir l'alarma encesa davant de fenòmens que crec que hi hauríem de parar més l'orella.
Doncs recuperant aquest missatge, aquesta reflexió que faràs diumenge sobre l'art imprescindible de saber escoltar, a Brussel·les n'has après a escoltar?
Déu-n'hi-do, he hagut d'escoltar molt aquí a Brussel·les. A vegades és curiós això de saber escoltar, perquè també ho apunto en algun moment de la conferència, que saber escoltar no només vol dir estar atent a tot allò que et diuen en una roda de premsa, i aquí a Brussel·les s'ha d'estar molt atent a les rodes de premsa, perquè a vegades són informacions complicades, farragoses, difícils de discernir, d'entendre, a més en un altre idioma, no?, que obliga molt més a parar atenció. Però escoltar no només vol dir estar atent a això, a les rodes de premsa i apuntar-te totes les dades per no perdre tant detall, sinó que escoltar també vol dir posar-se la pell dels altres. I això és l'actitud que jo defenso, i ho he hagut de fer també aquí a Brussel·les. No tant escoltant els portaveus de la Comissió Europea o els líders dels 27 estats membres que formen part de la Unió Europea en totes les cimeres, etc., sinó sobretot escoltant la gent. I la gent és la mateixa, la de Brussel·les, la de Bèlgica, la de la Unió Europea, que la gent del Penedès, de Vilafranca o de Catalunya. La gent són els mateixos a tot arreu, i són aquests els que jo reivindico que escoltem. També hem d'escoltar, esclar, els poderosos, no?, els polítics, les institucions, tots els que fan les lleis, tots els que legislen la nostra manera de funcionar, perquè ja sabem, entendrem per què fan les lleis, segurament, o perquè les fan com les fan, però jo reivindico sobretot escoltar la gent, i la gent és la mateixa a Vilafranca o a Brussel·les. Al final, tots són persones.
Provocadora, aquesta afirmació. Escolta, i parlant d'escoltar, creus que escolten prou les institucions de la Unió Europea, els seus ciutadans?
És difícil aquesta pregunta. La resposta fàcil al final seria que no, perquè sempre diuen no, els polítics, les institucions no escolten prou. Les institucions estan allunyades del ciutadà. Més encara, les institucions de la Unió Europea sempre diem que estan molt allunyades del ciutadà. I potser és veritat. Potser hi ha un punt de veritat en això. Però també crec que hem de ser honestos, i jo crec que Déu-n'hi-do el que escolten encara. Déu-n'hi-do com escolten, i com, per molt que ens sembli que les institucions europees estan molt allunyades del ciutadà, jo crec que no del tot, que posen una orella, que saben què passa en molts racons d'Europa i intenten donar-hi resposta. Jo crec que un exemple perfecte en aquest sentit el vam tenir en l'època de la pandèmia. Recordem, aquell moment nou per tothom, insòlid, que no sabíem ben bé com sortir-nos-en. Jo crec que en aquell moment es va posar molt en valor la raó de ser de la Unió Europea i de les institucions europees a l'hora de coordinar-nos, primer amb les mesures restrictives, però després en buscar vacunes, no?, buscar un remei, un antídot contra la pandèmia, i no només buscar-les, sinó distribuir-les i fer-les arribar a tot arreu. Jo crec que això, aquesta actitud de la Unió Europea en aquell cas, va servir per tornar a posar en valor a la Unió Europea, i en certa manera va demostrar que potser sí que estan atents als problemes dels ciutadans per donar-hi resposta, naturalment, davant d'una pandèmia, era un problema molt gros, i per tant era evident que havia d'actuar. Però jo crec que si som honestos, sí, a vegades trobarem a faltar una Unió Europea més propera, però també
podem trobar alguns símptomes que ens demostra que no hi ha una desconnexió entre les grans institucions europees i els ciutadans.
A Brussel·les hi ha la seu de les principals institucions de la Unió Europea i de l'OTAN, per tant, és una corresponsalia molt intensa, no? Aquests 3 anys deuen valdre per 12 o 15.
Oi tant. És un màster, això, segurament, perquè realment aquí passa de tot. A mi ja em van avisar, recordeu que l'anterior responsable de TV3, en Xavi Coral, recordo quan fèiem el traspàs de poders, per dir-ho així, ara fa 3 anys, em va dir, Joan, tu treballaràs molt a Brussel·les. Jo vaig pensar, d'acord, no em fa por treballar, ja m'agrada treballar, però, ostres, no m'ho esperava que fos tant, perquè realment aquí hi ha totes aquestes institucions i passa de tot, passa tot el que acaba tenint una derivada a Brussel·les, sigui el tema que sigui. I això t'obliga a estar molt atent a tots els temes, a totes les coses, i intentar dominar una mica tots els temes. És impossible ser un especialista, un expert en cada un dels temes, perquè el ventall de dossiers és inacabable, però sí que t'obliga a tenir un coneixement general de tot plegat. I això és un repte professional, i quan més o menys ho vas integrant, ho vas incorporant, vas dominant una mica totes les carpetes, és una satisfacció també professional i personal, no? I més encara, quan ho pots explicar, i més o menys el que expliques, s'entén una mica i arriba al públic, que al final és pel que et paguen i al final és la raó de ser de la nostra feina. Però és molt abraçar tots els temes que es van desenvolupant simultàniament, a més aquí a Brussel·les, és realment una feina ingent, però un repte també apassionant.
Com és qualsevol dia a la corresponsalia de Brussel·les? Un dia normal?
La gràcia de la corresponsalia de Brussel·les és que segurament no hi ha dies normals.
Ni un?
Poques vegades. Jo l'únic que sé cada dia és que em llevaré al matí que acompanyaré els nens a l'escola. Bàsicament això és l'única certesa pràcticament que tinc, perquè després el dia és ple de sorpreses. Sí que és veritat que tenim una agenda més o menys marcada del que passarà cada dia. I saps que algun dia doncs, hi haurà un tema i que aquell dia hauràs de treballar molt perquè hi ha un tema important i que ocuparà sí o sí aquell dia. Però al llarg del dia van sortint cosetes. Aquest matí mateix m'he despertat, he acompanyat els nens a l'escola i semblava un matí tranquil. Doncs ara ja m'han trucat que ha de passar no sé què al Consell d'Europa del cas Pegasus i tal. Doncs no ho teníem controlat, això. I ara ens hem de posar les piles sobre el tema aquest, no? Però és això, que cada dia és una sorpresa. L'altre dia, el dilluns mateix, no, ho recordeu, que Carles Puigdemont es va reunir amb la vicepresidenta en funcions, Yolanda Díaz, sí. I no va ser una visita sorpresa. Va ser el dilluns de tornada de vacances, el dilluns del primer dia d'escola, també de tots els corresponsals aquí a Brussel·les, el dilluns que ens pensàvem que seria un dia tranquil i vam estar treballant de sol a sol. Passa molt sovint aquí a Brussel·les. Això no pots fer masses plans amb la família, amb els amics, perquè de cop i volta es torça el dia i hi ha sorpreses que no t'esperaves. També passa al revés, que a vegades et esperes un dia molt intens i després, pel que sigui, doncs bé, aquelles reunions no han tingut la transcendència que ens pensàvem i no acaben sent notícia, i llavors estàs més tranquil.
Però has estat al peu del canó seguint-la, no?
Sí, això sí. A vegades, no per no sortir per la tele, no vol dir que no treballem. Al contrari, aquí treballes totes les hores del dia i a vegades transcendeix a l'audiència o no. Però sí, estàs al peu del canó seguint totes les reunions i connectat amb això, amb totes les reunions, totes les cimeres, totes les coses que es van desenvolupant aquí, tenint una orella a sobre i un ull posat a veure com van evolucionar els temes. O sigui, no pots acabar de desconnectar mai, això és ben cert.
I et manegues en francès i anglès, bàsicament?
Jo, bàsicament, en anglès. En anglès sí que ja el portava una mica més rodat, i el francès havia fet algun curs abans de venir cap a Brussel·les, però la veritat és que això dels idiomes, on ho aprens és anar als llocs, parlant-lo. I jo el francès no el domino gaire bé, el parlo com puc. El que passa que tinc poca vergonya, i llavors em llenço a parlar francès amb la gent. I si tinc la sort que l'interlocutor em respon en francès, això també és una cosa que reivindicaré a la conferència, aplicat al català, no?
Sí.
Que tu quan vas a parlar aquí a Brussel·les, vas a comprar el pa i deixes el forner en francès, aquell forner ja veu que tu no ets francès. I llavors moltes vegades et canvia l'anglès per facilitar-te les coses, m'imagino. Jo vull que em parlin en francès, perquè d'aquesta manera, doncs mira, també puc anar practicant, no? Quan tens aquesta sort que l'interlocutor et parla en francès, doncs vas millorant el teu francès. I jo crec que doncs, ara en 3 anys doncs, ara ja em defenso bastant millor, els nens han après molt el francès a l'escola, també ens ajuden a ensenyar-nos els pares, però bueno, és interessant aprendre idiomes, i tant que sí, jo hi poso bona voluntat. Una altra cosa és que reixeixi, però la voluntat l'hi poso.
Joan, i més enllà de les institucions europees, Brussel·les, Bèlgica, és una important plaça turística. Si venim d'escapada, de cap de setmana, de pont, quins són els imprescindibles per un bon coneixedor de la ciutat com tu?
Home, és veritat, eh? A vegades Brussel·les i Bèlgica, no sé si ens ve el cap com a destí turístic de primer ordre, però la veritat és que és un país interessant i una ciutat interessant amb racons amb molt encant. A mi la veritat és que he descobert una ciutat amb molt d'encant. Home, els imprescindibles els trobareu a les guies turístiques. Heu d'anar a la Gran Plaça, heu d'anar al Manneken Pis, heu d'anar a visitar el barri europeu, les institucions europees, tot això ja ho trobareu, no cal que us ho expliqui ningú. Però jo sí que recomano moltes vegades fer aquests llocs que són imprescindibles, però després deixar-se perdre una mica per la ciutat. Deixar-se perdre per alguns barris que potser no hi aniries, però bueno, et deixes perdre, passeges, parles amb la gent, i allà descobreixes a vegades les ciutats reals, no? Això passa en Brussel·les i en qualsevol ciutat del món. Apartar-se una mica d'aquests cercles més turístics que surten de totes les guies, jo crec que és molt interessant. I potser no trobarem una ciutat tan maca o tan fotografiable, per dir-ho així, però segur que també trobarem alguns racons amb encant, i sobretot el que trobarem és copsar la manera de viure de la gent. I aquí trobarem que a Brussel·les, per exemple, hi ha molt pocs belgues a Brussel·les, perquè és una ciutat, com dèiem abans, que aplega totes les institucions europees, per tant, un pol d'atracció de gent de tota Europa i de tot el món, i és una ciutat molt, molt cosmopolita en aquest sentit, no? molt heterogènia, i és maco de poder copsar aquesta realitat, no? la realitat d'una ciutat molt diversa, però al final també molt ben integrada entre ella, que funciona molt bé amb els diferents barris, els diferents racons, i que és una ciutat molt dinàmica, però sí, diversa. No? I aquesta peculiaritat només la copsa passejant-te pels barris i pels carrers. Per tant, jo qui vingui a Brussel·les, que se'n vagi a la Gran Plaça, al Manneken Pis, a fer unes patates fregides i musclos, però que se'n vagi a passejar pels barris i que es deixi perdre, vés a saber per on. Estarà-vos, segur.
Són les recomanacions finals turístiques del Joan Reventós per descobrir Brussel·les. Ell serà aquest diumenge a casa, a Vilafranca, on pronunciarà la conferència institucional de l'11 de setembre, l'art imprescindible de saber escoltar. Gràcies per aquesta estoneta que ens has dedicat, Joan, i molta merda aquest diumenge.
Moltes gràcies per pensar en mi, per tenir aquesta estona de ràdio, Sílvia. Una abraçada a tots.
Una abraçada, cuida't.
Igualment.
Penedès Gama Extra, cada dia de 9 a 12 a Ràdio Vilafranca.
Bon dia. Avui us venim a presentar l'últim concert de la temporada d'espectacles que va del setembre al gener. Conclourem amb molta festa amb la Ludwig Band, una banda que sona pop-rock festiu, folk pedant i cançons de pastorets, amb heptasíl·labs que parlen de la vida i rimes assonants. Les lletres d'aquest grup són el pal de paller i el treball que ens presenten, que es diu Gràcies per venir, troben el punt en comú amb personatges vinguts de l'amistat, de la feina i de l'amor. Són considerats un dels valors emergents més interessants de l'escena catalana i venen a Vilafranca a presentar el seu tercer àlbum. Això es farà el diumenge 28 de gener a les 7 de la tarda a l'Auditori Maria Rosa Juncosa.
Cada dia us presentem els espectacles professionals de la propera temporada a Cal Bolet i a l'Auditori.
Posem-hi decibels i energia, que és divendres, amb els Laxenbusto des del Vendrell i aquest llença. Tancarem aquesta primera hora d'avui divendres.
Caus a terra, molt avall, creus que no te'n sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar. I a força de molt de caure i de tornar-te a aixecar, veus que les coses no canvien, però ja no ets qui eres abans. Doncs he estat ja 5 o 6 i sóc el que ara tinc. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, que l'instant és únic, no repetirà. Sento que el cor ja no para de m'entregar. I diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà. Que un llapis mai no dibuixa sense una mà. Perquè els meus pensaments, que sempre viuen en present, no conjuguen altres temps, que el ja faré el que no vaig fer. Doncs avui o potser demà, seré aquí o seré per allà, seré un tros de l'univers que no nota el pas del temps. El que faig a cada instant és la força que em fa gran. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, que l'instant és únic, no repetirà. Sento que el cor ja no para de m'atregar. I diu que em llenci, que no pensi tot el que vindrà. Que un llapis mai no dibuixa sense una mà. Sento